Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.
Xavier Figueres, què tal? Com estem?
Molt bé, molt bé. Bon dia.
En l'últim capítol va aparèixer un nom, així ja al final, que era Francesc Ripollès, i recordem que apareix en un moment en què Cristóbal Gómez, que era, diguéssim, que el mestre que governava el castell de Sant Jordi, cau una mica en desgràcia perquè es volia apoderar de la casa de València i al final no pot, i el rei acaba dictaminant i, diguéssim, que perd la seva confiança, guanyant més prestigi la casa de València. I això fa que ell se ho jugui una mica tot al buf, no?
Bé, se ho juga realment perquè no va voler prendre tampoc l'hàbit de Sant Jordi. Va arribar a un punt que ell no es feia responsable ni de Sant Jordi ni es volia fer càrrec de tot el que representava l'orde.
I llavors és quan apareix la persona de Francesc Ripollès. A conseqüència de què i per què arriba aquest nom i aquest personatge a Sant Jordi?
Doncs arran de l'abandonament del castell de Sant Jordi i que Cristóbal Gómez no volia residir-hi, la ciutat de Tortosa busca una persona perquè pugui ser el nou mestre. Pot ser contravenint la concepció de sempre que el mestre era imposat pel rei. Això ens fa suposar que va haver uns diàlegs entre la ciutat de Tortosa i el rei perquè ells poguessin nomenar una persona que es comprometés a estar-hi Sant Jordi i no com Cristóbal Gómez, que havia rebutjat la idea.
Clar, les conseqüències, entre altres, a part de la pèrdua de confiança, van ser una pèrdua de capacitat i de pes econòmic del castell de Sant Jordi, i això portaria a futures accions i conseqüències que serien importants també.
Sí, evidentment havia de posseir un mestre que estés residint a Sant Jordi i que pogués complir amb tots els deures que implicava aquest càrrec de mestre. Arriba un moment que Francesc Ripollès tampoc no es veu amb coratge de tirar l'ordre de Sant Jordi endavant i estarà buscant alguna solució. I arriba un moment que envia un personatge de la Cúria de Barcelona a parlar amb Benet XIII, el Papa Luna, perquè acceptés la renúncia de Francesc Ripollès i pogués fer la fusió amb l'ordre de Montesa, un ordre que havia agafat molt de prestigi després de la desaparició dels templers. Ells havien assolit part de les riqueses dels templers. Era un ordre que anava, diguem, al dia, anava amb molta força, amb molta empenta.
Clar, estem parlant de que necessitaven el vistiplau de Benet XIII en un moment en el que, en aquella època, si me'n recordem, hi havia dos papes, no?
Sí, encara teníem a Benet XIII i teníem a Urbà XVI, un a Avinyó i l'altre a Roma. Clar, en funció dels reis a qui representaven, estaven actuant d'una manera o d'una altra.
Precisament, si parlem de fusions, les fusions sempre són complicades, perquè uns han de renunciar a certes coses, els altres també, i suposo que en aquell temps, quan no sabien de dirimir les diferències a les armes, posar-se d'acord també era complicat, fins i tot, bueno, per a decidir quins hàbits utilitzaven, com vestien i, d'alguna manera, qui predominava en cadascuna d'aquestes fusions, tot i que, pel que pareix indicar, l'Orde de Sant Jordi perdria bastant davant
de
l'Orde de Montesa, no?
Bé, cal fer un apunt respecte a la regla de l'Orde de Sant Jordi. Aquesta regla va arribar tardanament, ja érem pràcticament a finals del segle XIII, eh? I llavors pràcticament Ells van acceptar la nova regla de Montesa amb tota facilitat.
I després d'esta fusió, al final, quin hàbit va predominar? Quin hàbit havien de portar? Perquè els dos vestien diferent.
Sí, els montesians eren hàbits foscos, negres, i Sant Jordi era clar amb la creu vermella, no? De totes maneres, era una qüestió d'estètica, i els montesians, tan aviat com van saber que es podrien fusionar amb Montesa, la seva il·lusió era poder assolir l'hàbit de Sant Jordi d'Alfama, perquè era un hàbit més llustrós, era un hàbit prestigiós i també vistosament era més bonic l'hàbit de Sant Jordi que no el dels montesians.
És a dir, que van veure l'oportunitat per deixar arraconat el color negre i color fosc. Aquí sí que va predominar, doncs, l'orde de Sant Jordi, que devia ser de les poques coses que devia predominar aquesta orde, no?
Aquí ja va predominar molt poc. És cert que tots els territoris i totes les possessions de Sant Jordi passen a Montesa arran de la fusió, però bàsicament és Montesa qui portarà tot endavant la història i Sant Jordi queda com un petit afegit a l'ordre de Montesa.
Va provocar algun enrenou el canvi d'hàbit de l'ordre de Montesa, doncs?
Doncs sí, mira, el 13 d'abril de 1399 s'havia de coronar el rei Martí l'Humà i demana al mestre de Montesa que facin ús de l'hàbit de Sant Jordi. Això va provocar un acte de rebel·lia enfront el papa, no? I el papa es va enfadar moltíssim. Quan arriba a Benet XIII la notícia de l'abandonament de l'hàbit negre dels de Calatrava que portaven els montesians, doncs va considerar un acte d'insubordinació, va estar a punt de castigar-los, fins i tot en excomunió. Finalment no es va arribar en aquest moment i finalment se van poder celebrar el que era la coronació del rei en l'hàbit de Sant Jordi, que no va tenir més transcendència ja.
Clar, arriben nous temps i aquí apareix un nou personatge, el mestre Berenguer Mac.
Marc. Sí, el mestre Berenguer Marc era el primer mestre de la nova orde de Sant Jordi de la Fama i Santa Maria de Montesa. A partir d'aquí, pràcticament, Sant Jordi queda en l'oblit, tot i que l'hàbit de Sant Jordi, fins i tot en la guerra dels Segadors, apareixerà en la nostra història, vull dir, perquè els montesians el llueixen, eh? I altres moments de la història de la nostra història ja al segle XVII i XVIII apareix.
Però diguéssim que ja l'ordre de Sant Jordi queda difuminada ja, queda absorbida per l'ordre de Montesa i només quedarà com a senyal, quedarà l'hàbit, no?
Sí,
l'hàbit
sí.
Blanc amb la creu roja.
Llavors jo podríem dir que només ja coexisteix el que és la casa de Sant Jordi de València i l'ordre de Montesa. La casa de Sant Jordi de València encara tindrà molta importància, però amb la fusió amb Montesa.
Amb l'ordre de Montesa. Pues ho deixem aquí i ja avancem que el pròxim capítol tindrà cert interès perquè entrarem en l'àmbit de la pirateria i de les incursions pirates. Xavier, fins al pròxim capítol.
A reveure, moltes gràcies.
Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasneto. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.